Bona tarda, senyores i senyors. Són les 3 i 7 minuts d'aquest 24 d'abril, dijous 24 d'abril, de Sant Jordi. Anem camí de la Moreneta, que serà aquest diumenge. Tenim tots els patrons en línia. L'endemà del dia dels llibres, de les roses, dels més venuts, de l'amor, ens volem aferrar justament a una de les màximes que funcionen entre les parelles, allò de et diré sempre la veritat. I és que és veritat que en una relació d'amor la confiança és la base. Una mica d'amor hi deu haver d'haver també entre administrat i administrador, entre ciutadà i els diferents governs que el governen, que tenim, local, comarcal, provincial, nacional, estatal, europeu. Et diré sempre la veritat, que hauria de ser la màxima que hi hauria d'haver a les nuclears, si volen un consell, encara que sigui de seguretat. Si no dius la veritat o si la dius a mitges, generes desconfiança i acaba intervenint fins i tot la fiscalia. Energia, per una banda, i aigua, que venen a ser també la mare de les batalles d'aquest segle XXI. Ja s'ha dit que el model informatiu amb tot el tema de la sequera, el que s'ha seguit, no és que hagi sigut un model d'eficàcia. I la desconfiança tant amb aigua com amb els nuclears ja viu entre nosaltres, especialment a les Terres de l'Ebre. Ja veurem si som capaços de reconduir la història d'amor en aquestes qüestions. Mireu, si no, quin gest ha fet avui la ministra Álvarez, qui ho havia de dir, amb l'N2 al Maresme i buscant solució pels trens al seu pas per Tarragona i per Sitges. És això una prova d'amor? L'oracle d'aquest dijous 24 d'abril, que se'ns promet apassionant, com gairebé tots, però avui especialment perquè tenim amb nosaltres Joan Puigcercós, secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya. Com estem?
Bé, bon dia.
Gràcies per ser amb nosaltres. Hem anat tenint el programa, encara no, tots els diferents candidats que es presenten al Congrés del 7 i 14 de juny. I feia dies que volíem tenir amb nosaltres en Joan Puigcercós. La pila de qüestions d'actualitat que hi ha damunt la taula i que fan referència a Esquerra Republicana és prou llarga com perquè les anem repassant, però no ens podem estar de dir, ja que vam poder veure a través de les imatges, que el senyor Puigcercós va estar assegut al costat de Capello i d'Escolari, em deia ara. Com va viure el partit del Barça d'ahir?
Patint, patint. Cada cop que el número 7, el Cristiano Ronaldo, agafava la pilota, es feia un silenci allà a la llotja sepulcral, no? Uh-huh. I feia por, perquè realment sí que vam tocar molta pilota, 65% sembla de possessió de la primera part, 63% la segona, però veies que sí, que van fer un moment defensa, no els van deixar jugar, però no hi ha xut, eh? No tenim ni envergadura ni quilos allà davant per marcar gols.
I de cara a dimarts?
A patir també. El que passa que, esclar, anem més a la ruleta, diguéssim, no? En aquest cas, si marquem un gol, es pot posar de cara, no? Mm-hmm. Passa que jo vaig preguntar al Capello, perquè l'any passat el Capello havia estat entrenador de la Roma. I l'any passat es van eliminar, el Manchester va eliminar la Roma, mm-hmm. I el partit de tornada, al Trafford, el Manchester li va marcar 7 gols a la Roma. I jo li vaig fer una pregunta al Capello, dic, escolta, dic, allà què passarà? Dic, perquè tu que coneixes? Diu, home, diu, no, diu, la Roma, diu, allà es va dormir, diu, no, va deixar buit al mig camp, i aquests quan els deixes córrer al mig camp ja has begut oli, no? I per tant, doncs em va donar unes certes esperances, no? Dic, però aquest Manchester és millor que el de l'any passat? Diu, és bastant millor. Dic, per tant, encara em vaig arronsar més, no? Diguéssim, se'm va arronsar el melic, diguéssim.
Saludem la resta de contertulians que compartiran la conversa amb Joan Puigcercós, en Jordi Porta, president d'Òmnium Cultural, que porta aquí un plec de papers per explicar què és això del tren Jaume I. Deu ser de Magdalena Álvarez, això, segur.
No ben bé, em penso. No li hem proposat, però... No, això és un tren que vam organitzar a la Federació Llull, que som tres entitats, Òmnium Cultural, pel Principat, Acció Cultural pel País Valencià i l'Obra Cultural Balear, que aprofitant que hi ha la diada del País Valencià, que és el dia 25 d'abril, el 25 no, perquè és divendres, pel 26, que és dissabte, doncs aprofitant també que és el 800 centenari del naixement de Jaume I, fem un tren especial per anar tots a Alacant, que és on se celebrarà aquest any, es commemorarà
aquest dissabte.
Aquest dissabte és un tren que surt de Barcelona a les 10, que arriba doncs, cap al migdia allà, després hi ha una manifestació, hi ha una concentració allà, un concert de música al vespre, i després es torna amb el mateix tren. I de fet ja el tenim ple, o sigui que ja... Potser haguéssim hagut de fer-ne dos, perquè a l'última hora hi ha hagut gent que hagués volgut venir que no podrà venir.
La Margarida Bassols, per exemple, dius, jo m'hauria apuntat.
Aquest cap de setmana, sí.
Doncs hi ha més de 300 persones que vindran de moment, i que no podem, perquè l'Eurometo és un de 300, són dos de per tant 600, i al final ja no podia ser, i al final hem fet.
Margarida Bassols, com va anar la Diada de Sant Jordi?
Bé, vam comprar
des del
llibres.
Punt de vista d'una professora de filologia catalana.
Bé, vam vendre llibres, però el primer del rànquing no és en català.
Bueno, depèn de quin rànquing.
Sí, el que ha venut més, diguem-ne, és en castellà, evidentment, no?
Però la nostra col·laboradora, la Najat, el Hashmi...
Sí, això és cert.
La més venuda en català.
Això és cert.
Ha sigut un col·laborador de La Vanguardia, no? Carlos Ruiz Zafón, Lola García, sots director de La Vanguardia, el més venut en castellà. Com estàs?
Hola, què tal?
Te'l van regalar o el va regalar
no,
tu?
No, el vaig regalar jo. Sí. A mi em van regalar el de...
Quantes roses
vida
vas?
Vida i destí de...
Del Grossman.
Sí.
I també és parent meu, Grossman. Amb tots els respectes per la família del Grossman. En fi, deixem estar la tonteria i anem a tallar una mica el bacallà amb el senyor Puigcercós.
He dinat bacallà avui, mira.
Ja estava tallat, Ara et demanarà aigua, eh?
Tenim aigua, perdona. No, però de la jornada de Sant Jordi vam coincidir ahir amb la Lola García en aquesta recepció al Palau de Pedralbes, on també, evidentment, hi havia el senyor Puigcercós i el govern. Hi havia també el ministre Corbacho, que déu-n'hi-do, no?
Era l'estrella de la jornada, eh? Uh-huh. Tenia una cua per... gairebé com el Zafón, per saludar-li.
La gent que volia saludar el nou ministre. I dic, déu-n'hi-do també com les va deixar anar cap al posicionament d'Esquerra amb tot el tema del transvasament, no? També havíem sentit el president Montilla, que deia que el senyor Lluís Salvador potser hauria de plegar si no està del tot... a gust, no sé, senyor Puigcercós...
No, jo crec que el senyor Lluís Salvador fa de delegat de l'Ebre i ho fa molt bé, el que passa que, a vegades, jo crec que es confonen els termes. A veure, Esquerra Republicana, cap membre del govern anirà a la manifestació, de la mateixa manera que cap membre del govern va anar a l'assemblea que va fer la plataforma per defensa de l'Ebre. Però hi ha una cosa que el Lluís Salvador ha expressat moltes vegades i ho ha deixat molt clar. La solidaritat entre territoris d'un mateix país, d'una mateixa nació, ha de tenir dues direccions. I en aquests moments ens en recordem de l'Ebre quan no plou, girem la dita popular. I l'Ebre en aquests moments té una sèrie de problemes. Posaré un exemple, l'Euromet, que connecta Barcelona, que
aquest del...
fa la mateixa ruta pel tren Jaume I, no? L'Euromet no para a les Terres de l'Ebre. Una reivindicació històrica de les Terres de l'Ebre és que puguin tenir una estació a l'Aldea. Un altre exemple, les Terres de l'Ebre tenen dues nuclears. En fugues, en falta d'informació, que si cas en parlem, no? Però, esclar, resulta que tenen el polígon més important de desenvolupament industrial, que és el Catalunya Sud, que li passa una línia de molt alta tensió per al seu sobre, i no hi ha capacitat, fa dos anys, que estan esperant una subestació per poder tenir electricitat en aquest polígon industrial. Les Terres de l'Ebre, a part de tot això, doncs necessiten que es facin les inversions ja del Pla Integral del Delta de l'Ebre. Portem un endarreriment important de molts anys. És a dir, la falca salina, que és el que aguanta que la sal, l'aigua salada, entri dins del delta, doncs cada cop va retrocedint més. Per tant, el que vinc a dir és que jo crec que hi ha un clam, i en el fons una mica del clam de la Plataforma de Defensa de l'Ebre no és només aquesta situació excepcional que s'ha donat ara, i no és només la defensa de la nova cultura de l'aigua, que Esquerra la comparteix, i aquest és el nostre esperit de dir, escolti, nosaltres compartim, perquè estem davant d'una situació excepcional. I per tant, i crec que el govern de la Generalitat està fent aquest discurs i està portant a la pràctica l'Agència Catalana de l'Aigua la nova cultura de l'aigua. Passa que no hem arribat a temps per una situació excepcional que s'ha donat. I crec que hem de ser capaços, si es permet dir empàtics, hem de poder tenir l'empatia per entendre que la gent de l'Ebre no es queixa perquè vinguin 28 hectòmetres o 30 hectòmetres o fins i tot el topall que fixa el decret llei que s'ha aprovat al Congrés de Diputats, que són 50 hectòmetres. Es queixa per dir, escolti'm, la solidaritat, ben entesa, té dues direccions, no? I una mica la sensació de que a l'Ebre, l'àrea metropolitana o Barcelona, només ens en recordem quan hem d'agafar corrent, quan hem d'agafar aigua o quan hi ha un altre tipus de necessitat.
Margarida?
De totes maneres, aquesta és la solució del nostre govern o és la solució del govern de Madrid? Aquesta és la pregunta. És a dir, sembla com si ens hagin col·locat una solució que en realitat el que fa és crear-nos molts problemes.
No, és clar,
és estratègia això o fan per casualitat?
No, jo diria que és una solució compartida perquè l'altra alternativa, que era la del Segre...
Sí.
Hi havia uns riscos, no? El problema era el temps. Quan es van reunir el president Montilla i el cap de l'oposició, el senyor Mas, el president de la Generalitat li va donar un dossier, que després es va fer arribar a tothom, que hi havia totes les alternatives que es prenien davant d'aquesta situació d'excepcionalitat. Hi havia des de la feina que ja s'ha fet des de l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè gràcies a una feina que s'ha fet de previsió Hem tardat 6 mesos a declarar l'estat de sequera, que és potser molt anterior, per exemple, la recuperació d'aquífers. Altra feina encara s'està fent i no s'hi ha arribat prou a temps, les fuites, recordem aquella fuita que es produïa a Badalona, però s'han fet ja una feina i la gent estalvia. Hi ha consciència de la ciutadania que s'ha d'estalviar aigua, cada cop n'hi ha més. Però fixi-s'hi que no hem arribat a temps. Per què no hem arribat a temps? Perquè fins i tot s'ha pensat en els vaixells. S'està adaptant al port de Barcelona i al port de Tarragona per poder entrar vaixells. S'han fet tot el que es havia de fer. Però tot i així, hi ha un marge de risc que és poder arribar al maig del 2009. Per què el maig del 2009? Perquè el maig del 2009 entra en funcionament la desalinitzadora del Prat. Amb la qual cosa respirarem una mica millor. I si es fa tot el procés, totes les desalinitzadores, la de Blanes, que s'ha de doblar la seva capacitat, o la de Cunit, produirem cap al 2011 200 hectòmetres cúbics. Això és un volum d'aigua tan important que fa que tinguem una previsió ja de molts anys vista. Aleshores, què ha passat? No s'ha arribat a temps. S'ha hagut de prendre aquesta decisió. I hi havia una altra decisió, que era el Segre. Per què el Segre? Perquè es deia, miri, en 6 mesos tinc la garantia que podrem arribar a quan la situació d'emergència que es calculava per l'octubre. Amb les darreres pluges segurament s'ha endarrerit al novembre. I si plou una mica més, però clar, qui ho sap, no? Encara es podria endarrerir al desembre o al gener. Però lo de l'Ebre, del Segre, quin problema tenia? I jo, a mi em semblava una cosa que era molt incerta, que és la capçalera d'un riu.
Però, tot i que les Terres de l'Ebre estiguin molts greuges, o puguin dir, aporten molt a Catalunya i al conjunt de Catalunya, i Catalunya potser la resta de Catalunya no els hi ha de donar prou en el seu temps, hi ha aquí una altra, la crítica que els hi feia el ministre Corbacho era dir, bé, si sou el govern, no sortiu al carrer, no?
No, però és que els membres del govern d'Esquerra no aniran, no sortiran al carrer. I nosaltres avalem la posició del govern. S'ha de prendre una decisió. És un govern, ha de prendre decisions, no ens enganyem. No ens agrada, evidentment, no ens agrada a ningú. No li agrada ni cap dels membres del govern. Però el govern, nosaltres avalem la posició. I és una posició difícil. I torno a lligar amb el tema. És a dir, per què no s'ha fet el Segre? Doncs perquè la capçalera del riu no agradava a ningú. La posició aquesta és del govern central, no. El que passa que es calculava que aquest enllaç, aquest transvasament, parlem clar, no valen subterfugis,
sí.
És un transvasament, és a dir, és temporal, el decret llei el fixa amb una data de caducitat, i aquest transvasament algú deia que no es podia fer en 6 mesos. I al final Madrid va portar dades damunt de la taula, perquè quina era la diferència que hi havia? Era temps, el factor. La discussió era el temps, era quant temps es tardaria a fer això. I Madrid sosté que es pot fer en 6 mesos, va consultat. I quina era la clau? Algú va dir, home, s'han de fabricar, s'han d'encarregar les tuberies, les bombes, i es veu que es van poder localitzar agricultura, altres àmbits, no? La discussió era de temps, no?
No de diners.
No és que, home, diners també, sempre. Quan es tracta de Catalunya, sempre. Perquè ara la discussió és qui ho paga, això.
Exacte.
Jordi?
No, a mi em sembla que ja ho havíem comentat alguna altra vegada, aquest tema. Jo em considero incompetent, diguem-ne, tècnicament, per saber d'on s'ha d'agafar l'aigua, perquè, evidentment, doncs no... vaig sentir per ràdio una vegada un enginyer agrònom que explicava que els metres cúbics per segon que passaven al lloc del Segre on es volia agafar, diguem-ne, eren suficients com perquè eren assumibles, ja que es tractava només d'un període que anava d'octubre a maig, diguéssim, i que això era possible. Però, pues, clar, això ho diu un enginyer agrònom i potser un altre li dirà que no. Aquí hi ha dos coses que de moment han neguitejat, des d'un punt de vista de que la decisió sembla que finalment ha hagut de venir, perquè les conques hidrogràfiques, diguéssim, depenen de l'Estat, doncs ha hagut de venir per part de Madrid. I això ha començat a dir, escolta, no tenim capacitat de poder decidir nosaltres si ha de ser el Segre o ha de ser l'Ebre. Aquesta és una primera qüestió, única model. Però bueno, les coses són com són i
sí,
és així, no?
Sí, sí, i si no véssim d'aquest nom.
I l'altra cosa, i és que és veritat, jo alguna vegada aquí he anat per allà per les Terres de l'Ebre sempre també, ja fa mesos, i anys que sempre es queixaven de que es consideraven una comarca, Tortosa i totes les Terres de l'Ebre, unes comarques poc, diguéssim...
Ateses.
Abandonades.
Ateses per això, i això és veritat. Ara, esclar, barrejar les dues coses, ja que no ens ateneu, doncs ara no us deixarem agafar l'aigua, perquè això és el que... No, la que la gent...
No diuen això.
No, ja, però que ha semblat que fos aquesta la idea de dir...
No, però jo que soc de comarques, deixeu-me dir una cosa, és a dir, les zones del Pirineu, que produeixen molta energia hidroelèctrica, les apagades de llum són constants. Constants.
Això són les empreses són les responsables d'això, no?
L'empresa. Gairebé majestàtica.
L'empresa.
N'hi ha de petites, però resulta que a Barcelona, quan s'apaga la llum, ja ho sabem, l'apagada que vam tenir, és molta gent, és molts serveis, és molta economia, és molta empresa, i té un volum, hi ha una dimensió. Aleshores, la gent de comarques, què deia? Diu, bueno, ara ja els hi ha tocat els de Barcelona, ara poder començaran a posar mà aquest tema. Aquesta sensació hi és, i això té a veure a vegades amb l'equilibri territorial. És a dir, Barcelona és molt important. La capital de Catalunya és la que ens ha fet un país que ha anat tirant endavant, i només faltaria, i sort en tenim. però a vegades també el rerepaís, que es diu, a vegades d'aquest, mm-hmm. amb aquest to, està deixat. És a dir, falta que els problemes surtin a Barcelona perquè hi hagi consciència col·lectiva, fins i tot dels mateixos polítics, i falla autocrítica en aquest sentit,
s'enfoqui el tema.
Que el tema s'ha de resoldre.
Mm-hmm. Lola?
Sí, no, és veritat que a determinades comarques doncs, ens oblidem una mica de la seva situació, però de tota manera no crec que anar a una manifestació sigui la solució. O sigui, si Esquerra Republicana està al govern, doncs ha de posar els mitjans necessaris per corregir això i no crec que anar a una manifestació un cap de setmana solucioni res, no? En això sí que entenc que les persones, els dirigents polítics que estan en aquesta zona, doncs tinguin els seus matisos, no sé, parlàvem l'altre dia amb la Teresa Cunillera, sí. No, que també tenia els seus, el seu matís, encara que donava suport a la mesura, no? Però d'una mica fer esment dels problemes a passar a anar a una manifestació, jo crec que hi ha una distància que no s'ha de passar, no?
Mm-hmm. És veritat el que dius, és que no hi aniran dirigents nacionals, hi aniran les persones del territori.
Sí, però és que Republicana
nosaltres participem, a veure, siguem sincers, és a dir, nosaltres participem de que la política de transvasaments no és una política realista a l'hora d'enfrontar aquest tema. I posaré un exemple. Aquí parlem de l'Ebre, parlem del Ter. Mm-hmm. El 85% de l'aigua del Ter se'n va a Barcelona. El Ter no arriba ja gairebé a la desembocadura. Hem de buscar solucions perquè a vegades pensem que l'aigua és un bé infinit, sí, que no faltarà mai, no? I què passa en aquests moments? Esclar, tornem al tema de la cohesió territorial, no? Hi ha un discurs que jo comparteixo, dic, escolta, l'àrea de Barcelona és molt important, necessària per a l'economia del país. Hi ha una activitat econòmica de diferent caràcter, turístic, industrial, de serveis. Però els pagesos del Ter, del marge esquerre i del marge dret del Ter al Baix Empordà, també fan activitat econòmica, no? Uh-huh. Perquè sembla que ells no tinguin dret a l'activitat econòmica, no? Per tant, jo crec que, sent conscients de tot, la complexitat que hi és. Jo estic d'acord amb tu, és a dir, és veritat que el territori ha de tenir matisos. Jo ho he dit ben clar, nosaltres hem donat suport perquè el govern havia de prendre una decisió en aquest sentit.
No, el que passa és que sintèticament, perquè anem ja a la xarxa...
No, res, la cultura de l'aigua, que passa és que l'hem d'assumir nosaltres, l'àrea metropolitana i això, i també l'han d'assumir. M'ho dit alguna vegada alguns pagesos.
Jo crec que aquí està bastant assumida. El que no està tan assumida potser són els pagesos.
Bueno, aquí, hi havia sentit alguns pagesos que deien, home, és que resulta que jo sé que companys que deien, bueno, carregaven així sense això, perquè l'aigua no costava gaire, vull dir, no costava res, vaja. I per tant, a veure, que costi, que ara no vull criticar el món de la pagesia ni molt menys, però a mi em sembla que sí que és la cultura de l'aigua, l'haurem d'assumir tots.
Però jo vull dir una cosa a favor dels pagesos, per una raó, perquè aquí, quan parlem de reconversions industrials, per exemple, al nord de l'estat espanyol es van fer en el seu moment reconversions en diner públic, o hem vist prejubilacions d'entitats públiques, sense cap tipus d'escrúpol, s'ha posat diners públics de tots.
I la pagesia
quan
no.
Quan parlem de la pagesia, si els han de reconvertir a sistemes de rec de gota a gota, de no regar manta,
ajudes, clar.
Algú els ha d'ajudar. A mi els pagesos del Ter en deien això.
Un quart i mig de 4 de la tarda, volem entrar ja a la xarxa, no perquè el debat al voltant d'Esquerra Republicana sigui molt a la xarxa, perquè és veritat, senyor Puigcercós.
Sí,
cada corrent, diríem, té una plana web, o si no... algú que s'identifica, en fi, no anirem avui a buscar blogs, que ha sigut un sistema...
Cada cop serà, és el futur, sí, és el present, en aquest cas.
D'edat precongressual, anem a saludar la Sílvia Creu. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Per buscar una qüestió que és d'avui mateix i que no sé si té a veure també amb una mica la idea del tren Jaume I, perquè uneix territoris, en aquest cas, però amb intenció de tocar la butxaca.
Llegim a VilaWeb que el conseller d'Economia català Antoni Castells i el seu homòleg valencià Gerard Camps en fan front comú per demanar una millora en el finançament i diuen en una jornada organitzada per les Cambres de Comerç de Barcelona i València que Catalunya i el País Valencià mantindran una posició comuna per demanar la revisió del model. Per Castells cal treballar junts perquè és més el que ens uneix que el que ens separa i segons Camps tots dos territoris han hagut d'augmentar les despeses per l'augment de la immigració, però mentre els pressupostos de l'Estat tenen superàvit, Catalunya i el País Valencià tenen problemes de finançament. Tots dos van posar l'accent en la necessitat de portar a la pràctica projectes com el corredor mediterrani viari i ferroviari connectat amb el nord del país. Castells va reclamar també al govern espanyol el començament de les negociacions pel nou finançament i Camps es va referir a la qüestió de l'aigua negant que hi hagués una guerra entre els dos territoris.
Jo crec que és una gran notícia, perquè el País Valencià, les illes, Catalunya, Aragó i segurament haurien de sumar la Rioja són els territoris que en aquests moments amb el model de finançament necessiten un canvi. I aquí manen ja tots els colors i totes les games cromàtiques de govern, no? però crec que aquest és un camí important. Ja es va reunir el conseller Castells també amb el seu homòleg de les Balears. Nosaltres com a partit també hem tingut converses amb els nostres, perquè formem part també del govern de les Balears, en aquest sentit dels consells insulars. Aquest és el camí, perquè aquí hi ha una realitat no només de finançament i de dèficit fiscal, hi ha una realitat també de com ha dit bé, de corredor mediterrani, i per tant crec que aquest camí l'hem de seguir pressionant, perquè no anar sols a una negociació que serà complexa com la del finançament.
Digues, Jordi.
No, jo anava a dir que aquest és un tema, vull dir que ja ho havíem comentat una altra vegada, és a dir, això del corredor mediterrani, tots els organismes europeus, polítics i econòmics, havien aconsellat que la prioritat, per exemple, del tren de gran velocitat era la connexió amb França i l'arc mediterrani, però tots ho havien aconsellat, i per això vull dir que no és només el PP, això es va fer l'època Felipe, diguéssim, i la primera connexió que es va fer ja fa 15 anys llargs, diguéssim, va ser Madrid-Sevilla, o sigui que de fet aquí hi ha una reivindicació que objectivament presentada no només per als interessats, sinó inclús des d'un punt de vista internacional.
Però aquí estem parlant també de finançament, de com s'ha de negociar el sistema de finançament autonòmic, i aquí ho presento com, mira, els rics s'entenen davant dels pobres, no?
Jo no crec que sigui això, eh?
Bueno, però hi ha algun, no sé, al País, per exemple, sí, em sembla que presenta, fa aquesta lectura.
Sí, però, per exemple, potser tenim més connexió amb, no sé, amb Galícia, que no és precisament una comunitat, diguem-ne, rica. El que sí que hi ha és un fet molt clar, que són les comunitats que han rebut més immigració.
L'índex de població, no?
I que, per tant, tenen un índex de població major. I fins ara havíem fet una mica l'eix Catalunya-Andalusia, i com que en això no ens en sortim, doncs em semblava que...
No vol dir que no s'hagi de parlar d'això d'obres amb Andalusia, però, esclar, a vegades hi ha elements contradictoris. Per exemple, una de les coses que diu el govern de Catalunya és defensar el tema de l'augment de població. No? És a dir, no s'actualitza el cens, no es vol actualitzar. I a vegades el cens no n'hi ha prou, perquè clar, a Catalunya en aquests moments tenim 7 milions i mig de targetes sanitàries.
És una barbaritat.
Aquesta és la població
en
real.
En aquest tema, Andalusia, crec que sí que estaria d'acord. No?
Sí, però després, clar, però en situacions d'immigració està molt més d'acord. Tenim similituds amb Balears i amb percentatge, i Madrid, però en aquest cas en València, i per tant, que trencar el motllo de que, i el PP en aquest cas era un element la passada legislatura terrible, perquè bloquejava qualsevol decisió, i li anava molt bé el PSOE, tenia una excusa, no? El PP bloqueja, per tant ja no fem res. Clar, si es comença a obrir la llauna amb el conseller d'Economia de la Generalitat Valenciana, clar, trenca el motllo, que era molt fàcil i molt còmode, dir, com que el PP està en contra i bloqueja, el PSOE no fa res. Per tant, crec que és un pas important, hem de treballar molt, sabent que el model de finançament que anem a negociar no serà un gran model, perquè és el que marca l'Estatut, i s'haurà de batallar molt, perquè queda té un sostre que és el que es va determinar. Però, home, podem treure'n una part important, perquè en aquests moments, hem de dir la veritat, el govern de Catalunya està col·lapsat financerament, està al límit. La baixada que explicava el meu conseller d'Economia de l'impost de transmissions, que és el que va molt lligat al sector de la construcció, doncs clar, ha baixat més de 1.000 milions d'euros. O sigui, 1.000 milions d'euros a Catalunya es noten, el pressupost, i això vol dir en detriment d'educació, de política social, d'innovació. Per tant, aquesta solució no serà la solució definitiva, ja ho sabem que no. Però s'hi ha de poder anar, i s'ha obert la llauna, i crec que és una bona notícia.
Fem una petita pausa publicitària. De seguida seguim parlant d'altres qüestions de l'actualitat amb Joan Puigcercós, secretari general d'Esquerra Republicana, però que vol ser president. Hi ha el debat precongressual aquests dies d'Esquerra, i volem saber, ara que, per exemple, la ponència que ha de marcar l'estratègia del partit dels pròxims anys ja està aprovada, i sembla que amb les seves tesis gairebé al 100%, si això vol dir ja que ja està tot guanyat per part del senyor Puigcercós o no. Ara ho responem.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Entre nosaltres, menjar la carta no surt mai car. Avui a Consum, pit de pollastre a 5,85 al quilo i terrina de nespres a 1,99. Pit de pollastre farcit de nespres amb salsa de taronja i, per descomptat, el millor preu. Consum.
Proper cap de setmana, Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 al circuit de Catalunya a Montmeló.
Planifiqueu bé els vostres desplaçaments. Consulteu les rutes alternatives.
Trobareu tota la informació al telèfon blau 902-20-03-20 o al web autopistes.com.
Planificar és tranquil·litat. Tranquil·litat és seguretat.
Ha estat un missatge de Cesa i Aucat, autopistes del grup Abertis.
A partir d'ara, ningú pot sortir del teatre. La Fura dels Baus assalta el Teatre Nacional de Catalunya.
Boris Godunov, una reflexió sobre el terrorisme.
Dramatúrgia i direcció d'Àlex Uller i David Plana.
Boris Godunov, de La Fura dels Baus.
Del 17 d'abril a l'11 de maig a la Sala Gran del TNC. Venda d'entrades al Teleentrada.
Demà fem a casa el sopar amb els amics i faré la meva especialitat. Necessitaré ceba, tomàquets, carn de porc, confeti i dos petards ben grossos.
Fes de la cuina una festa. Novè concurs de cuina de bon preu i esclat. Cada setmana tallers de cuina de regal. Pots guanyar 6.000 euros i molt més. Participa-hi. Amb la col·laboració de Descobrir Cuina, Codorniu, Tefal i Aneto.
Els guanyadors de l'Oscar, Hal Berry i Benicio del Toro, en un drama apassionant sobre dues persones unides per la fatalitat. Coses que van perdre en el foc. Estrena el 25 d'abril als cinemes Verdi, en versió original subtitulada en català.
Novè concurs de cuina de bon preu i esclat i cinquè concurs infantil. Escriu les teves receptes a les butlletes que trobaràs als establiments o a concursdecuina@bonpreu.cat.
Era bo, oi?
Boníssim! Avui t'ha sortit brutal!
Oh, no puc empassar-me ni al cafè. Bé, a qui li toca rentar els plats?
A la cuina, tothom s'escaqueja. Per això a IKEA et facilitem els serveis de transport i muntatge per a la teva cuina. Descobreix totes les raons per tenir una cuina IKEA a ikea.es/algo-se-está-cocinando.
Visca al final de mes el Corte Inglés.
A l'abril deixem el millor pel final, amb una selecció inmillorable d'ofertes de moda i molt més.
Del 24 al 30, a comprar que són 6 dies.
Visca al final de mes el Corte Inglés.
Fins al 30 d'abril, compra les últimes novetats a uns preus increïbles.
Sí, que bien.
Veig.
Què veus?
Una coseta amb la lletra M.
Música.
Però si la música no es veu.
A l'auditori, sí.
La música també es pot mirar, tocar, olorar. Descobreix-ho amb els teus fills a l'auditori. El 26 i 27 d'abril, Concerts en Família presenta Girassons. Venda d'entrades al Servicaixa i a l'auditori.
La música ens fa créixer i ens diverteix.
Vengan todos a gozar con el teatro.
Després del gran èxit de públic, La Cubana prorroga les actuacions de Comem el Coco Negro al Teatre Coliseu.
Sí, te aplaude.
Venda d'entrades al Servicaixa i a les taquilles del teatre.
Pa.
Fruita.
Peix.
Carn.
Gelat de xocolata.
Galeta.
Pernil serrà.
Llet.
Formatge.
Batuts.
Ous. Oli.
Patata.
Cervesa.
Vi.
Ketchup. Si som allò que mengem, quin hipermercat ets tu?
Hipercor? Hipermillor.
A tu lado, la vida me sabe mejor.
Aquest sóc jo, en Miquel. I aquest és ell, el meu nou amic, el Rudi Segon. El Rudi viu a casa nostra ara.
Treu aquest porquet d'aquí ara mateix i no el vull tornar a veure.
El porquet corredor Rudi Segon. El Rudi torna a córrer.
Dona corda al cinema en català. Si domicilieu la nòmina a Ibercaja fins al 31 de maig, podreu guanyar la Lliga, la Champions i el Mundial. Lluitant una guerra intergalàctica i conduir un Fórmula 1. Perquè només de domiciliar a la vostra nòmina Ibercaja us endureu una PSP. Per nòmines noves superiors a 1.000 euros, amb permanència de 24 mesos consecutius. Ibercaja, entitat sòcia d'Expo Zaragoza 2008.
Al gimnàs, a la piscina, a la platja, aconsegueix amb Esport la peça comodí d'aquest estiu. El banyador tot terreny del Futbol Club Barcelona. Un producte exclusiu amb els colors i l'escut del teu equip. Tria la teva talla entre gran, mitjana o infantil i llueix l'autèntic banyador del Barça. Cartilla a partir del 26 d'abril. Esport, sempre amb el Barça.
Les dues nenes, la meva dona, els crítics més durs els tinc a casa. I amb ells no te la pots jugar. Per això aprofito les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés. La més gran qualitat al més bon preu.
Llonses de porc de Terol, 7,40 euros el quilo.
La carn del supermercat del Corte Inglés. No et conformis pas amb menys.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
Podeu enviar els vostres missatges a oracle@catradio.cat i des del mòbil Cat Oracle al 7033.
Dos quarts i mig de quatre de la tarda d'aquest dijous 24 d'abril. L'Oracle el fem avui amb Joan Puigcercós, secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya. Com dèiem, vivint setmanes gairebé en contrarrellotge de cara al congrés del seu partit, que s'ha de fer, comença a vegar el 7 de juny. Vam tenir aquí en el seu moment el senyor Ernest Benach, que deia que forçosament entre el 7 i el 14 s'haurien d'acabar pactant vostès entre les diferents candidatures.
és lògic, eh? És a dir, aquest és un partit que són més coses les que ens uneixen que les que ens separen, i crec que després del 7, que algú l'ha qualificat el superdissabte d'esquerra, és a dir, que la militància, els més de 10.000 militants aniran a votar, decidirà quines persones volen doncs, que ocupin la secretaria general i la presidència, doncs per fer l'equip que s'haurà d'aprovar en el Congrés del dia 14, que és la setmana següent, doncs estem, evidentment, a parlar. L'endemà, vistos els resultats, ens haurem de seure, parlar i fer la millor direcció, però també amb això vull ser molt clar, és a dir, no serà una direcció de quotes, jo crec, i espero que no ho sigui, guanyi qui guanyi, jo crec que el que ha de fer és incorporar els millors, la gent més preparada, la gent més qualificada en els àmbits que pugui desenvolupar en el servei del partit, perquè si la idea és l'endemà anem a fer quotes i barates, no crec que no fem cap favor.
Mm-hmm. Una pregunta, després del Congrés continuaràs al partit o
no, no, ja ho he
planteges
dit,
ja tornar...
Ja ho he dit. Ja fa dies, ja fa dies
no
que ho he
recordo.
Dit. Ja fa dies que ho he dit. Jo aquesta legislatura, no sé què passarà a la legislatura que ve, si Esquerra estarà al govern o estarà a l'oposició. Aquesta legislatura jo continuaré de president del partit i estaré fins al final cap davant del partit en aquesta legislatura. No tornaré al govern.
Mm-hmm. No, jo... A veure, a mi em sembla que Esquerra Republicana, el problema que vist des de fora ha sabut greu és que la gestió possible de almenys ha aparegut així, d'uns mals resultats a les eleccions generals, doncs ha produït una crisi que molt forta de cara al públic, no? Ja sé que venia d'abans, però de fet, a observació de la gent és aquí es treuen tres diputats i hi ha un gran desastre. Bueno, clar, aquesta sensació crec que això ha estat negatiu. A part d'això, hi ha una cosa que s'ha de dir, diguéssim, que Esquerra... És a dir, quan un partit té uns objectius ambiciosos, li costa sempre molt més justificar l'estratègia de cada pas per arribar a aquests objectius, sempre. Sí. I per tant, forçosament la gent els hi pot tirar encara contradiccions. Perquè, home, com és possible que demaneu això i en canvi estigueu fent això? O sigui que, clar, un partit que té uns objectius relativament, diguéssim, modestos, doncs vull dir, entra molt menys en contradicció amb els seus propis amb les estratègies concretes. Que la dificultat és això, és justificar l'estratègia que estàs fent en aquests moments en funció dels objectius que tu dius que proclames.
Però això depèn del que estiguis parlant. Si estàs parlant d'una qüestió ideològica, doncs ja té sentit, però si estàs parlant de la sequera o estàs parlant de...
No, jo parlo d'una qüestió de fons, ideològica.
De coses de gestió diària, les contradiccions són per altres motius.
Quan el Jordi deia, això jo reia, perquè em recordo d'una conversa que vaig tenir amb el Joan Tardà, quan estàvem junts a Madrid, no? Perquè recordo que Joan Tardà va ser de les persones que va ser activa al Congrés amb el retorn dels arxius de Salamanca, la primera tongada, diguem-ho així, perquè hem de parlar en aquests termes. I va ser de les persones que va apretar moltíssim i va treballar, i crec que és un èxit col·lectiu, però ja si s'ha de significar, més enllà de la Comissió de la Dignitat, doncs s'ha de significar, crec que és el Joan Tardà que va treballar molt, no? Al costat d'altres diputats, d'altres partits. I li deia, escolta, no estàs content? I em deia, no. I per què no estàs content? Escolta, diu, perquè encara falten els altres. Però ara celebro, dels altres ja ho farem, espera't, celebrem que aquí hem aconseguit una cosa que pensàvem que igual no tindríem mai, ja sabem que és simbòlic, però es pensaven que no tindria mai ni la primera tongada, no? Uh-huh. I veies en el Joan aquesta sensació d'insatisfacció. I això ens passa, perquè nosaltres tenim unes fites molt importants, molt estructurals, molt... perdoni, que ara som independentistes, no?
Però el referèndum ha caigut.
Perdoni, no ha caigut res. No ha caigut res.
Està penjat.
De la ponència.
No, la ponència ho diu. El que passa que hi ha qui considera, i legítimament, i puc arribar a estar-hi d'acord, que s'ha de poder reforçar més aquesta idea, no? I ara incorporarem, doncs, ja vam dir, la ponència que s'ha redactat és oberta, acabarem d'incorporar el Consell Nacional de les Esmenes, i crec que tothom s'ha de poder sentir bé i còmode, no ha d'haver-hi problema amb això. Mm-hmm. Però la insatisfacció del votant o del militant, el simpatitzant d'Esquerra, hi és, perquè a vegades tens la sensació que és una mica el de Moisès, no? No acabes d'arribar mai i trobes aquella gent que diu, no ho veuré mai. I és lògic, perquè nosaltres hi ha gent que ja en té prou amb gestionar l'autonomia. Ens ha de ser molt més ambiciosos, i això provoca a vegades una sensació d'insatisfacció.
Margarida?
Jo crec que aquesta insatisfacció no és posterior als resultats electorals, sinó que era prèvia. És a dir, hi havia gent que ja percebia que de vegades Esquerra és com una mica com Prometeu, que mira cap a la dreta i cap a l'esquerra, o cap endavant i cap endarrere alhora. És a dir, es veu una mica bicèfala des de fora. Moltíssima gent tindria ganes de votar Esquerra, jo crec, si la trobés coherent globalment, diguem, i està molt bé això de la transparència, jo no estic d'acord, no? Però arribar a un punt de presentació dels fets unitari, jo penso que és molt important, i aleshores de vegades som a l'Estatut, però després diem que no, i amb l'aigua una altra vegada la postura ha estat una mica aquesta, no sé, tant de bo d'aquest congrés surti una línia coherent, que tingueu clar si voleu ser el govern o l'oposició, per exemple, que són dos papers molt diferents. A vegades sou el govern i sembla que feu d'oposició, a vegades sou l'oposició i sembla que vulgueu fer de govern. Crec que és important marcar la...
Sí, que passa que a vegades també es tendeix a pensar que quan estàs al govern no pots opinar.
Això és cert.
O no pots... t'has d'anar... no, jo poso un exemple, no? I ho defensaré sempre. És a dir, és el govern de l'Estat qui està fent una, discutint sobre una línia d'alta tensió com és la MAT, no? La interconnexió famosa entre Baixàs a Occitània i Santa Llogaia del Gema. El govern de català aquest debat l'hem tingut i no hi havia acord dins del govern. I aleshores diuen, clar, que quan estàs al govern ja no pots opinar sobre aquest tema, o ja no pots definir-te, o ja no pots mullar-te. I jo crec, per exemple, que en aquest moment s'està fent el ridícul quan algú encara defensa el tema d'aquesta línia d'interconnexió. Altra cosa és que a Girona falta subministrament, que aquí ens posarem...
Això és evident, això és evident.
Però la interconnexió és una altra cosa. I s'està fent el ridícul perquè no hi ha nivell tècnic moltes vegades quan s'opina d'aquest tema. I es fa el ridícul quan ara Red Elèctrica Espanyola, quan van posar el Mario Monti pel mig, i el senyor Mario Monti diu, bueno, soterrin, 70 quilòmetres. I ara, clar, Red Elèctrica Espanyola, que és una empresa que es dedica no a fer uns serveis públics, sinó es dedica a guanyar diners en transport d'energia...
Està espantada,
ja. Bueno, doncs, esclar, ara ja no ho veiem tan clar. I dic, vostès no opinin d'aquest tema ni es manifestin. Doncs miri, nosaltres hem tingut una postura abans i és la mateixa cara. Les coses s'han de fer bé. I per tant, això no és només un negoci, és un servei públic. I per tant, les discussions a vegades les hem de fer. Jo entenc que a vegades l'equilibri és difícil,
Molt difícil.
Entre el que és governar, responsabilitzar-te i seguir mantenint una línia. I aquí és on nosaltres hem de finar, i el Congrés espero que ens vagi bé en aquest
sentit. Sí.
Aquest difícil equilibri fa que a la xarxa haguem trobat notícies com la que llegirem ara, Sílvia.
La notícia diu que el president Montilla nega que estigui pensant a fer una remodelació del govern. Segons els rumors, els últims desmarcatges d'Esquerra, els conflictes pel transvasament i els pròxims congressos d'Esquerra i Convergència són els fets que podrien originar una remodelació en funció dels resultats, amb la intenció d'aguantar per evitar la convocatòria d'eleccions anticipades. Una de les decisions que podrien sortir del Congrés d'Esquerra és la seva marxa del govern tripartit, i si això passa, Montilla estaria obligat a remodelar-lo, tot i que és difícil que es pogués mantenir. El president ho nega, però és conscient que no depèn del tot de la seva voluntat, per això diu que és una potestat que exercirà quan cregui oportú. Influeixen l'actitud d'Esquerra en la polèmica del transvasament i la proximitat del Congrés Republicà, que obligarà els seus dirigents a accentuar la distància amb el PSC, i les divisions internes també a Iniciativa i el mateix PSC per la sequera. En el futur, diuen, notícies, és possible que remodelar el govern no sigui suficient i calgui convocar eleccions anticipades.
El Congrés no en sortirà a marxar del govern, no?
Bueno, van de decidir els militants, però jo vull dir una cosa abans. Jo vaig estar als 4, 2 anys i mig...
Sembles la IR,
Jo vaig
sí,
estar 2 anys i mig... Sí. Jo vaig... No, però ara parlem en seriositat. Vaig estar 2 anys i mig a Madrid i vaig seguir la legislatura de Rodríguez Zapatero. Cada dia, la premsa cavernícola de Madrid cada dia anunciava caiguda del govern, eleccions i remodelació
tècnica,
del govern.
Tècnica,
no dic que no comparo les notícies, dic que comparar-los amb aquesta gent de Madrid, no?
És que precisament
però,
no es pot fer quan
però a vegades, amb això sí que a vegades semblem una mica madrilenys, no? La premsa nostra, cada dia la rumorologia, no? Jo recordo que escoltava cada cosa. Hi havia algun periodista d'aquest ja de la vella escola d'allà a Madrid que em deia, me han comentado que 40 diputados estan a punto de rebel·lar-se contra Rodríguez Zapatero, però esto está hecho. Dic, bueno, però t'ho deien amb una seguretat que si ets una mica passaré i pensaves, bueno, no sé. Escolti, la remodelació del govern és una facultat del president de la Generalitat, i sabem com administra les seves paraules i els seus temps, el president. Sembla que a hores d'ara, tota l'especulació...
Que arribarem al 2010.
Tota l'especulació
és... Si Esquerra surt del govern, em sembla que amb una remodelació no solucionem.
No, però en tot cas, no sé si hi ha una mica instal·lada la idea de que d'aquí al 2010 sí que la fórmula de tripartit sembla que ja no sé si encara servirà.
És que està obert, és discutir, no sé què.
Dic, perquè hi ha el senyor Colom que intenta, no sé si ha parlat amb vostès o no, hi ha la idea de que llegíem ahir que la Casa Gran ha de tenir una traducció electoral, no sé si a les europees o aquí.
Cadascú, jo he proposat que a les europees hi hagi una proposta catalanista unitària, sense excloure ningú, perquè crec que a Europa hem de ser capaços d'anar-hi a defensar els mínims que ens uneixen, perquè una cosa és aquí que ha d'haver-hi pluralitat a Catalunya, l'altra cosa és que Europa crec que defensar la llengua, defensar les institucions pròpies que puguin tenir representació directa a Europa, defensar el corredor mediterrani, perquè com deia abans molt el Jordi, Europa sempre s'ha decidit amb aquest tema. A mi em sembla que, i a més seria molt bo i molt ben entès, fins i tot, que els partits polítics féssim un pas enrere amb aquesta candidatura.
Però en tot cas...
Féssim un pas enrere i donéssim joc a molta gent independent, sí, que recuperaria molta gent que s'ha quedat a casa, que a vegades no li ha agradat, i jo també en soc copartícip, de les disputes entre, per exemple, Esquerra i Convergència, i que amb una candidatura unitària jugaria. I per tant, doncs miri, crec que és una oportunitat. Ara bé, que què es dissenya pel 2010? És que dependrà de les majories aritmètiques, perquè aquí a vegades ja venem una política de blocs, escolti, cada partit ha de decidir, i els seus electors també hi donaran o no la confiança, no? Jo no vull vaticinar res, però a les properes eleccions, doncs, bueno, no hem de tenir ja un prejudici del que ha de passar.
I el que passa és que, a més, a part de que el que pugui passar abans del 2010, hi ha coses que passaran abans de Nadal d'aquest any, segur, i que i alguns diuen abans de l'estiu, que és la sentència del Tribunal Constitucional. Mm-hmm. Llavors caldrà veure com es reacciona davant de tot això. Perquè si després d'un estatut, que a més, segons diuen eminents juristes, un estatut aprovat pel Parlament de Catalunya, aprovat pel Congrés de Madrid i referendat pel poble de Catalunya, no hi ha legitimitat al Tribunal Constitucional perquè hi digui res, ho he dit abans, però no ara. Vull dir, aquí si ara hi ha, encara que sigui una retallada modesta, o li deies que això s'ha d'interpretar A o B i s'ha de tenir en compte, etc., o alguna cosa d'aquest tipus que pugui semblar, doncs, que aquest queda una mica en paper mullat algunes coses, això pot provocar una reacció, diguem-ne...
Joan, com diu el Jordi, està per veure, i hauríem de discutir, la legitimitat, perquè una vegada referendat pel poble de Catalunya, i en aquest cas pel Congrés de Diputats també, a quin marge té el Tribunal Constitucional, però hi ha una altra cosa que s'ha de dir, en aquests moments el Tribunal Constitucional Espanyol, que havia mantingut un cert, havia mantingut les formes, ha perdut absolutament la credibilitat i la legitimitat. És molt greu dir això en un estat democràtic, no? Però és clar, és que com ha actuat el bàndol conservador, que realment el control remot del senyor Aznar sistemàticament a l'hora de prendre decisions, en aquests moments hi ha una greu crisi de credibilitat del Tribunal Constitucional. Raó de més perquè hi ha d'haver una resposta. Però vull dir una cosa molt ràpida, perquè jo ho vaig dir a tot arreu que em vol sentir. Crec que la resposta al Tribunal Constitucional primer l'han de dir, han de fer un pas als partits que van abonar aquest estatut.
Sí.
Perquè són els que van acabar pactant a Madrid i ningú, ja no vam néixer ahir, que deia aquell, no? I sabem que el bàndol progressista del Tribunal Constitucional és més procliu a escoltar el que pugui dir el Partit Socialista Obrer Espanyol i el govern espanyol. Per tant, els que van pactar sabran quines condicions i quins marges de maniobra hi ha, perquè si no es va pels que van votar que sí, no saben realment quin és el marge de maniobra, doncs encara és per preocupar-se una mica més.
No, ho deia jo perquè, en aquest sentit, quan es diu la possible crisi que hi hagués, si Esquerra, si després del Congrés, bueno, és que n'hi haurà una o una altra, a més és probable que aquesta sentència o bé es faci a finals de juliol, que és quan tothom està de vacances, i tot això, perquè l'agafi, podria ser, si no,
en nocturnitat i estabilitat.
Podria ser molt bé, o que es passi una mica més enllà, però, esclar, aquí alguna reacció haurà d'haver-hi amb això, no?
La reacció traduïda en què? En un altre referèndum, com apunta Artur Mas?
Miri, nosaltres si hi hagués una... Hi ha diferents opcions. Una si hi hagués una...
President Maragall, em sembla que...
Una revolcada molt gran i una altra gran revolcada després de la primera retallada, home, haurem de fer un pas endavant tots plegats, no? Però jo crec que l'opció més possible que hi hagi és que vagin a fer retocs i el que en diuen la reinterpretació, no?
Sí,
dir,
sí.
I aquí,
no el tocaran i reinterpretaran.
Aquí és més complicat. Jo crec que aquí nosaltres hem de ser capaços de que el Parlament de Catalunya, de forma unitària, tots els partits, que els que van dir que sí, els que van dir que no, però que volem més poder per Catalunya, més poder de decidir, doncs que siguem capaços de desplegar allò que és, i tornar-ho a provar, i tornar-ho a desplegar, i anar a un conflicte que la gent pugui entendre què estem fent. Perquè a vegades, fins i tot en aquest tipus de debats, la majoria de les persones es pensen que això és un debat de polítics. I quan defensem més poder i més competències i més recursos, més diners, això té a veure, és a dir, més sobirania, més poder és més benestar.
Però la crisi aquesta de les infraestructures, tu creus que no heu posat ja de cara a la gent que sí que realment el que necessiten són quartos i que això passa per l'Estatut? Jo crec que ara seria un moment
bé,
més
bo. Doncs, jo crec que sí, però encara hem d'explicar-ho més. Perquè jo crec que hi ha un axioma que en aquests moments la majoria, tret del Partit Popular de partits a Catalunya, assumeix. Més poder, més sobirania per Catalunya és més benestar.
Això és la clau.
I aquesta clau va entrant. Però això vol dir que hem de ser capaços de que hi hagi més poder, perquè si no, al final no tenim el poder de decidir.
De tota manera, quan dieu un pas endavant, quan, no sé, el senyor Mas m'ha posat sobre la taula això d'un altre referèndum.
D'altre referèndum.
No? És una proposta que et pot semblar bé o malament, però és una proposta. Quan dieu un pas endavant, què vol dir això? Perquè, clar, la gent ja, és que s'imagina poc menys que sortirem al carrer allò.
No,
I respecte a això de la... O sigui, està referendat pel Congrés i totes les lleis estan referendades pel Congrés i després poden passar pel Constitucional.
Aquí hi ha una ministra...
Una altra cosa és que estigui referendat pel referèndum.
No, bueno, aquí, bueno,
és
ho dic perquè hi ha eminents juristes no catalans, justament...
Pere Rojo. Pere Rojo, defensa això.
D'aquest que dius, escolti'm, és que això no hi ha legitimació, diguem-ne... Jo, la veritat sigui dit, és que jo sempre considero que el dret no és una ciència exacta,
no,
que depèn de la voluntat política. O sigui,
interpretació.
Que, si hi ha voluntat política... I el que és molt probable que aquesta sentència no entri a sac, per entendre'ns, sinó que faci unes matisacions perquè et trobis una mica menys, diguéssim, capaç de poder fer una reacció en contra, diguéssim. Però jo crec que si ara...
I de tota manera, sempre... O sigui, el desplegament de l'Estatut dependrà de la negociació política entre el govern central i el govern de Catalunya, no? O sigui, tampoc... No sé fins a quin punt podem establir que ens han tombat tot l'Estatut i sortirem al carrer i farem un pas endavant no sé cap a on.
No, però jo crec que desplegar...
Home, per exemple, que l'addicional que proposa que hi hagi un 18% de la inversió que es faci a Catalunya d'acord amb això, doncs que es compleixi.
Sí, però tu has dit que proposa que...
Bueno, però és que a mi aquests senyors que em diuen això, que tinguem en compte, és el que m'estan recordant ben que s'ha de respectar la Constitució. Escolti, perdoni, l'Estatut forma part del bloc constitucional. Per tant, respectin-lo.
Clar, però
si no, després, no m'ho reclamin a mi.
Si després no es compleix, el que s'ha d'anar al constitucional una altra vegada, m'entens?
Sí, però allà, siguem seriosos.
Però hi ha negociacions.
Jo crec que ja la política... La democràcia a vegades està per sobre de la legalitat. Ja sé que el que acabo de dir-vos...
Jo crec que la democràcia és legalitat.
No, a vegades no necessàriament.
No,
perquè,
no crec que una
perquè,
està...
Parlant seriosament, el Tribunal Constitucional és un òrgan polític, ho és. Però també és un òrgan... En aquests moments és pitjor. Hi ha una cosa pitjor, perquè l'òrgan polític ho és en el sentit més generós de la paraula, i positiu. Però és un òrgan partidista. Quants catalans hi han representats allà que representin la pluralitat del territori? És que, allà, jo sóc independentista perquè crec que hi ha un xoc de legitimitats, i en aquests moments sí que crec que democràticament... Jo un dia els hi vaig dir a Madrid i es van enfadar molt perquè vaig dir una cosa allà a la tribuna, que vaig dir, vostès a vegades em fan pensar més que una majoria democràtica representa una majoria demogràfica.
Que és veritat, que és veritat.
Perquè a vegades Espanya té aquest sentit. Som més i per tant tu has de callar, no? Sí, sí. El republicanisme què diu? Dius, mira, escolti, el republicanisme és superior al model democràtic perquè és la majoria contra la minoria. El republicanisme té aquesta concepció de respecte a les minories, també, no? I nosaltres, demogràficament, som una minoria a l'Estat. Però a vegades el Tribunal Constitucional, la legalitat, esclafa les minories.
Fem una altra petita pausa publicitària i encarem la recta final d'aquest oracle avui amb Joan Puigcercós de convidat.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys. T'agrada llegir? T'agrada escriure sobre el que llegeixes i compartir?
Doncs a partir de Sant Jordi ja et pots connectar a quellegeixes.cat.
I trobaràs la teva comunitat virtual per parlar de llibres. Segur que tens moltes coses a dir a quellegeixes.cat.
I a més, una pila de jocs i concursos. T'ho deixaràs perdre?
Quellegeixes.cat, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya i VilaWeb.
Si les teves coses comencen a amuntegar-se, ha arribat el moment d'anar a Blue Space. Informa't a bluespace.es o al 902-204-902. Recupera el teu espai. Guarda-ho tot a Blue Space.
El TNC viu un esclat de dansa.
Mascletà. Tres dones coreògrafes i sis homes ballarins.
Elles manen. Ells estan a les seves ordres.
Sofía Asencio, Roser Montlló Governa i Teresa Nieto posen en dansa la nova masculinitat del segle XXI.
Mascletà, del 24 d'abril a l'11 de maig a la sala tallers del TNC.
Venda d'entrades al Teleentrada.
Què fem dissabte?
Què et sembla un viatge en el temps?
Què vols dir?
Veure per dintre una casa burgesa i menjar xocolata? Escoltar música en discos de pedra en un gramòfon? Tocar teixits, olorar carbó, veure mobles i edificis de principis de segle XX.
Ai, on ho fan, això?
A Terrassa és la ruta modernista. Fan visites guiades plenes de sorpreses.
Perfecte, anem-hi.
Vine a Terrassa i descobreix la ruta modernista amb els 5 sentits. Truca a l'oficina de turisme. 93 739 7019.
I ara, el temps.
Pel cap de setmana s'acosta una pluja d'ofertes a Hipercor.
Matalàs d'aire amb inflador elèctric incorporat, 49,95 euros.
I a la cafeteria d'Hipercor, 2x1 en esmorzars.
Pluja d'ofertes a Hipercor. Aquest cap de setmana, des de dijous, els millors preus.
31è Festival de Música Antiga de Barcelona a l'Auditori. Un apassionant viatge pel barroc de la mà de les millors formacions del panorama internacional. Del 19 d'abril al 18 de maig a l'Auditori. Venda d'entrades al Servicaixa i a l'Auditori.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
A Catalunya Ràdio, l'Oracle, amb Xavier Grasset.
I amb Judit Sala, amb Sergi Cotillas, amb Sílvia Creus, amb Jordi Port, amb Margarida Bassols, amb Lola Garcia i amb Joan Puigcercós, que ens recordava els moments en què ell pujava a la tribuna dels diputats. Si hi pugés ara, darrere tindria el senyor Bono, no, Sílvia?
Oh. Doncs sí, d'ell en parla el Semanal Digital, que diu que Bono s'empassa la guia telefònica i sedueix Esquerra. Era el primer escull i gros al camí dels nacionalistes en aquesta legislatura que podia condicionar el seu paper els pròxims 4 anys. L'amenaça de pagar amb la guia de telèfons els qui busquessin privilegis amb el discurs nacionalista era un dard de cara a la galeria, perquè després Bono va anar d'amagat a seduir Joan Ridao. Va ser el debat d'investidura quan el president del Congrés va fer arribar al republicà una nota escrita en un correcte català, fet que va deixar-lo rendit als seus peus. Si s'afegeix a això que tampoc li va censurar que iniciés el seu discurs en català, Ridao s'ha desfet en vi de Valdepeñas. La tàctica de la FALAC està molt vista. L'episodi és anecdòtic, diu, però en política les anècdotes i les imatges les carrega el diable. Aquesta ha acabat de perfilar la idea que molts tenien de Bono, que en públic tira pedres als nacionalistes i en privat els afalaga. Per ara, l'idili Bono Ridao no ha anat a més. Tenen tota una legislatura per endavant.
No sé com acabaran.
Em sembla que no va per aquí. El que passa que suposo que el senyor Bono tenia també una certa dificultat, perquè, per exemple, el senyor Ridao va parlar en català, sí, i el podia haver tallat, no sí. Ho va fer, però el senyor Bono el coneixem tots, eh? Jo l'he tractat a la intimitat, que diria aquell.
I és igual que en
parla. I no parla en català, la intimitat, com a mínim. No, i té les coses bastant clares, eh?
Va estar bé?
No em va seduir.
No, a mi no em va seduir, ja l'hi asseguro.
Haver votat en contra de Zapatero?
A mi em sembla que el discurs del senyor Zapatero, més enllà del que pogués dir d'Esquerra,
però ja li va bé que vostès votin en contra, no?
Sí, sí, ara mateix... a mi no em preocupa el que li va aquí el senyor Zapatero, em preocupa que he de defensar nosaltres. El discurs que va fer sobre Catalunya del senyor Bono, ai, el senyor, perdoni, mira quin lapsus, eh? El senyor Zapatero era més del senyor Bono que del senyor Zapatero. Hi ha un missatge aquest de dir unidos en la diversitat, recorda gairebé els temes de l'UCD, ho dic sincerament. Quina diferència de fa 4 anys? Fa 4 anys era un altre discurs, eh? Parlava de pluralitat de lingüística, de pluralitat cultural, reconeixia l'existència fins i tot de nacions, més nacions que l'espanyola, estàvem en una altra galàxia. Ara hem vist una remena de retorn del felipisme, eh? És a dir, tornem a l'esquema aquest de que competim amb el PP. I és clar, a veure, jo respecto molt perquè la gent sempre és intel·ligent com va votar, partint d'aquí, la gent mai s'equivoca. Però haver-hi molts catalans i catalanes que van fer confiança al Partit Socialista Obrer Espanyol per aturar els peus del Partit Popular. I la paradoxa és que en el discurs del senyor Zapatero, l'únic que se li van oferir pactes estables d'estat va ser el Partit Popular. Això és que hem de reflexionar de lo que ens ve. I per tant, davant d'això, hi ha un altre missatge també, del senyor Zapatero, voler sortir en segona volta de manera molt clara, per no dependre de cap partit nacionalista, des del PNB, Convergència, el Bloque, Esquerra, Coalició Canària, també crec que és un missatge molt contundent.
Margarida?
No, que jo penso que és aquest camí que anem fent cap a un bipartidisme gran, no? I anar traient-se de sobre els nacionalistes, anar-ho fent tot molt ampli, no? I no haver de pactar tant, i per tant una política molt més directiva, no? Pot ser això?
No, i que els catalans fan nosa. No ens enganyem.
I totes les minories, no? Perquè el partit Iniciativa per Izquierda Unida també...
Canaris no tant.
Els canaris potser no tant, però...
Els canaris ara es tenen de cara a la paret, eh?
Els petitets. Els
tenen de cara a la paret, eh?
El senyor Zapatero, jo penso que creu que si no fos per Catalunya, doncs hauria tret encara una majoria...
Ell pensa que
sí, no? Pel desgast de Catalunya, la resta d'Espanya, doncs... Se'l va votar generosament aquí, a veure.
Hi ha aquesta contradicció, per una banda, de que ell guanya perquè Catalunya treu una gran majoria, i en canvi sap que Espanya sense Catalunya hagués perdut. I per tant, des d'aquest punt de vista, intenta guanyar-se a l'altre sector. I aleshores, a part d'això, el tema del bipartidisme, que jo ja ho he dit alguna altra vegada, a mi em sembla que aquí justament no van complir el precepte constitucional, concretament l'article 20.3, que diu que els mitjans de comunicació han de respectar el pluralisme de la societat. Aquí es va fer tota una campanya i aquí hi havia un joc entre dos partits i prou.
S'ha acabat, sí, sí.
Ell d'espanyol i a l'americana, diguéssim. I
totalment.
Això va tenir influència en el comportament de la gent, naturalment.
Ho hem de deixar aquí. Llàstima, perquè encara en podíem fer un oracle d'una hora més.
Cap problema.
D'estirar tots els serrells de l'actualitat política que controla el senyor Puigcercós. Mereixem amb una de les frases de la més venuda en català, Najat El Hashmi, autora de L'últim patriarca, que podeu seguir comprant, evidentment. Té una frase, la Najat: les identitats no són excloents. Doncs som-hi. Moltes gràcies, Lola Garcia, gràcies, Jordi Porta.
No havíem de
parlar d'això. Gràcies, Margarida Bassols. No, si hem de parlar cada dia, hem de parlar demà a les 3. Gràcies, senyor Joan Puigcercós.
Adéu-siau.